Ràdio Tiana, les notícies.
Els militants d'Esquerra Republicana escolliran el nou candidat per les municipals aquest cap de setmana. Els noms que hi ha damunt de la taula són els de Ricard Fabra i Xus Figueres. Dues nebodes de Francesca Bonmasson, amiga íntima de Lola Anglada, han cedit més de 10 pintures de l'artista a l'Ajuntament de Tiana. Les obres passaran a formar part del museu que està projectat al poble per un futur encara llunyà i que tindrà l'artista com a protagonista. El tianenc Abel Gel relatarà aquest dissabte a la tarda com ha estat la seva experiència d'ascendir al cim nepalí Merapic. Sergi Quevedo ha parlat amb ell i ens porta quatre pinzellades del que explicarà. Aquest dissabte, Esquerra Republicana escull el seu candidat per a les properes eleccions municipals. Damunt la taula hi ha dos noms, el de l'actual regidor Ricard Fabra i el de Xus Figueres, que fa més de 10 anys que forma part del partit però mai ha estat entre els primers llocs de la llista. Ho decidiran els militants en una assemblea extraordinària. La presidenta del partit, Maria Delgado Daira, creu que sigui quin sigui el resultat, tots dos haurien de formar part de la llista d'Esquerra Republicana. Afirma que l'experiència de Fabra com a membre del govern durant aquests 4 anys i una cara nova són una bona proposta.
A partir d'aquí, tal si surt un com si surt l'altre, el que ens agradaria a la gent del partit és que hi hagués una candidatura que hi anessin els dos.
Aira creu que Esquerra té una possibilitat alta per governar. Considera que és positiu mantenir a la llista a un membre de l'actual equip de govern. Fins ara, que havia encapçalat les llistes d'Esquerra Republicana era l'actual tinent d'alcalde Jordi Gos, que ha estat el portaveu del partit durant els últims 8 anys. Des del partit asseguren que Gos ha renunciat a la candidatura voluntàriament. Maria Delgado Daira creu que després d'aquest temps és important que hi hagi canvis.
Particularment crec que al cap de 8 anys, si es canvia, també és bo que hi hagi una cara nova al capdavant del partit. Però en 4 anys no, perquè 4 anys no tens temps de fer res, com aquell qui diu. Però en 8 anys sí, llavors sempre és bo, no?, que hi hagi una cara nova, però de totes maneres, si el Jordi Gos hagués volgut continuar, hagués continuat.
La presidenta del partit explica que el fet de tenir la possibilitat de triar entre dos candidats demostra el bon moment que està passat del partit. Fins ara assegura que sempre havien tingut problemes per tenir un candidat.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Dues nebodes de Francesca Bonmasson, amiga íntima de Lola Anglada, han cedit més de 10 pintures de l'artista a l'Ajuntament de Tiana. 4 obres originals, 5 litografies i un conjunt de postals, estampes i felicitacions de Nadal són les peces artístiques que de manera gratuïta s'han traspassat al patrimoni del poble. Les pintures han estat molt importants a la vida de les donants, ja que tot i ser de la tia de la seva mare, per elles Bonmasson va ser com una àvia. Segons explica una de les nebodes, Montserrat Rocabador, ella no va tenir descendència i per aquest motiu els hi va deixar la poca herència que li quedava després de la guerra.
Quan ella mor, els hereus, el llegat d'ella ha passat a nosaltres. No és un llegat esplèndid en el sentit econòmic, en el sentit, perquè va haver la guerra civil entremig, ella va haver de marxar a l'estranger, van incautar, van perdre tot. El llegat moral, espiritual, cultural i les quatre coses que va salvar. I això, lo de Lola Anglada, entrarà en el paquet de les quatre coses.
Rocabador afirma que per elles dues, Tiana era l'únic municipi on podien acabar les pintures i assegura estar molt satisfeta amb la decisió que han pres.
Vam intentar que tot quedés en bones mans i que tot el que fossin peces de valor cultural doncs fossin els museus. I lo de la Lola Anglada no podia anar enlloc més que Tiana, però per mi, personalment, per mi Tiana era bueno, el lloc on vivia la Lola Anglada. Però ara he trobat que l'Ajuntament del municipi de Tiana, nosaltres pensàvem que rebarien i prou, que ho donaríem i que ho superat el nostre projecte. Però estem molt agraïdes i pensem que tant la Lola Anglada com la Francesca estarien molt contentes de com ho hem fet.
L'interès de l'Ajuntament en adquirir aquestes obres es deu al projecte que pretén construir un museu a Tiana dedicat a la figura de Lola Anglada, una idea que encara sembla llunyana degut a la gran despesa econòmica que suposaria, però que necessitarà d'aquest patrimoni quan es porti a terme. La regidora de Cultura, Núria Blasco, està molt contenta d'haver tingut accés a aquestes obres i creu que és important tenir una miqueta més de la Lola al poble. A més, segons ella, aquestes pintures fan visibles una part de l'artista que fins ara no s'havia conegut tant.
per nosaltres és una gran oportunitat de tenir, a més, aquesta donació que porta una visió de la Lola Anglada més familiar, era més alguna cosa que es va donar en aquesta família, i per nosaltres que elles hagin pensat en nosaltres per tenir-ho és tot.
De moment s'està negociant amb la Diputació de Barcelona per guardar les obres als seus dipòsits fins que el museu sigui una realitat. Fons de l'Ajuntament asseguren que no creuen que els hi posin cap problema per fer-ho i que ja estaran emmagatzemats en les millors condicions possibles. El nostre company Sergi Quevedo ha parlat amb l'Abel Gel, que ens explica una mica més sobre la seva experiència al cim nepalí MIGPIC.
Abel Gel, Pol Caral i Isaac Caral van embarcar-se en una aventura cap al Nepal fa un parell d'anys. Allà van escalar pel sistema de trekking una de les muntanyes més conegudes del món, el Mirapic, una ascensió que va durar 22 dies i que relatarà un dels seus protagonistes aquest dissabte a la sala d'exposicions del Casal. Es tracta de l'Abel Gel. Ella explicarà què va suposar aquella aventura. Ens ha avançat alguns detalls a Ràdio Tiana.
I dins d'això, dins de tot aquest trekking, doncs vam passar per tot el que és totes les bastantes cultures nepalís, perquè hi ha moltes ètnies i moltes cultures allà que estan separats per les muntanyes, i hi ha molts dialectes i hi ha molts idiomes, i això, vam veure moltes cultures, vam entrar dins dels Himalaies en el Solukhumbu i vam fer l'ascensió en el Mirapic, des del qual es veia tot l'Himalaya, tot l'Everest, el Lhotse i tots els cims característics de l'Himalaya.
La seva afició per l'escalada el va portar a aprovar aquesta nova experiència. Ells estan molt més acostumats a fer trekking per zones com el Pirineu i els Alps, però arribar tan lluny encara no ho havien fet. La seva passió per aquesta modalitat, conjuntament amb l'escalada en roca, els va fer optar pel Mirapic. Aquest cim està situat en una glacera i, per tant, no és tant en format escalada, sinó més trekking. Un sistema al que estan més acostumats, a Belgel.
Som aficionats a l'alpinisme i a l'escalada. I llavors, dins dels cercles en els que ens movem, doncs, ens havien parlat d'aquest cim, que era un cim que es diu de trekking, que està dins de trekking circulars que es fan per l'Himalaya, i llavors, que són petites ascensions, normalment, estàs fent trekkings de 3.000-4.000 metres. Quan estàs a l'Himalaya fent trekkings ja estàs a l'alçada. Aquí sembla que estiguem molt, molt alts, però tampoc estàvem tan alts en respecte al lloc on estàvem.
El Mirapic és una muntanya del Nepal. Es classifica com un pic de trekking. Conté tres cims principals. Els nostres protagonistes van pujar al Mera Central, que té 6.461 metres. La vista des del cim és una de les millors a l'Himalaya, amb cinc pics de més de 8.000 visibles. La muntanya de l'Everest, l'Oste, Choyou, Macau i Kachengjua. Així com altres pics de la serralada. Per als escaladors experimentats és un ascens tècnicament senzill. El principal obstacle és l'adequada aclimatació a l'altura. Aquesta raó fa que el Mirapic una destinació molt popular. Ramon Vila ha mort aquest dijous al matí a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on portava dies ingressat. El que va ser agent de la policia durant molt de temps ha mort als 87 anys i s'ha enterrat aquest divendres a la tarda a Tiana. Durant anys va formar part del cos de la policia local, on encara hi ha el seu fill. En aquells temps va compartir cotxe i moltes nits amb Manolo Mancebón. A Tiana se'ls coneixia pel Duo Dinámico, un apel·latiu que recorda afectat però somrient Manolo Mancebón.
Y tanto que se quedó, mucho lo valoraría por eso, ¿eh? Mira, que lo dijo, si no me acuerdo mal, lo dijo el Moreno, se lo dijo la fe. Algo que preguntaron en el soldado, que alguna cosa, cómo van, de cuándo van, y se viene y dijo, pues ahí, bueno. Que nos dijo, dice, cuando hay un accidente, llega la policía antes que el accidente. Bueno, mira, yo aún no me hago cruces, y lo vi hace 2 meses, ¿eh?
El que va ser durant més de 25 anys company de nits a Tiana, en què patrullaven, el recordava com una molt bona persona i un molt treballador. Per a ell mateix marxa un dels seus millors amics.
Mejor amigo mío, no tendré otro. No sé si son 26 o son 28, pero por ahí, años juntos, noche tras noche, no hemos tenido nunca en la vida ni un problema así. Ni él, ni yo con él, ni él conmigo. Siempre. Y mira, después ha salido, si te acuerdas, salió el chiste de cuando vino el Moreno, del Dúo Dinámico, que hoy hasta ahí se oye reír algunos. Dicen, mira, digo, se ha desaparecido la mitad del Dúo Dinámico. Eran buena persona. Volvemos conmigo, ¿eh? O cada uno.
El mateix Mancebon recorda les nits llargues d'anar a buscar metges i medicaments a Badalona, Montgat, on fes falta, i donar serveis al poble. Com a anècdota, el seu puret, que l'acompanyava tota la nit, Manolo Mancebon.
Te diré una que era molt senzilla. Cuando decía uno, mira que te doy, no lo engañes. Él siempre te decía, cuando digas eso, no lo engañes. Dale. Cosas de estas las tenía. Y después el caliqueño que le dije eso, que era lo único que teníamos, que se metió un caliqueño de aquellos así, ¿sabes? Aquellos, no, caliqueños, no sé cómo le llamaban, rollis aquellos grandes, y se duraba toda la noche, claro, como no se tragaba el humo, pero yo sí que lo tragaba el humo.
El que va ser el seu company espera que Tiana el recordi per tot el que va fer per al poble. Els funerals seran aquest proper divendres a les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Cebrià de Tiana.
Alta Leia ha decidit formar part dels actes de la Marató d'aquest any. Per això han volgut convidar a la seva terrassa tots els veïns de Tiana per ballar la flashmob que ha plantejat TV3 amb motiu d'aquest acte benèfic i gravar-la per enviar-li a la Televisió Pública Catalana. Aquest 14 de desembre a les 11 del matí, les portes del celler estaran obertes pels tianencs que tinguin ganes de moure el cos per una causa solidària. Tot i que hi haurà temps per practicar la coreografia abans de gravar-la, és recomanable que les persones que hi vulguin participar facin un cop d'ull al vídeo que ja ha penjat a la web de TV3 i també a la de la local, on s'expliquen els passos a seguir. La música que acompanya el ball és la versió que ha fet l'Alexandra Stan del clàssic de la Cher Strong Enough pel disc de la Marató d'aquest any. Per participar a l'activitat d'Altalella s'ha d'enviar abans un correu electrònic a noturisme@altalella.cat. També s'han de pagar 5 euros per persona, que es destinaran a l'acte benèfic i que inclouen també un tas de vi o cava i una tapa que es servirà després de ballar, unes mongetes del ganxet amb botifarra de Sant Llorenç a càrrec del xef Albert Oltra. Des de l'organització han aclarit que la flashmob es farà tot i que plogui, ja que la terrassa està coberta.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
A continuació, Sergi Quevedo ens porta la informació esportiva.
El president del Centre Cultural i Esportiu Tiana, Aniceto Riera, considera que aquesta no està sent una bona temporada pel primer equip. Després de tot el que ha passat i dels canvis d'entrenador, les victòries no arriben, els tianencs no estan acabant de trobar el sistema i el president creu que la valoració és negativa. Aniceto Riera.
No, perquè bueno, es pensava en principi de que l'equip més o menys continuaria el mateix, amb alguna baixa, evidentment, que ja la sabíem, però el resultat va ser de que, bueno, que es va desmantellar tot, no? Llavors hem tingut que començar de nou, i això sempre és difícil. Ara és veritat que hem recuperat algun jugador, però ja no estem en el nivell que estàvem, però tampoc estem al nivell que voldríem.
L'equip ha patit dues reestructuracions en poc temps, i això ha fet que no s'acabin d'adaptar les peces. El president lamenta les dues cares d'aquest 2014, on s'ha passat de lluitar per l'ascens la temporada passada a patir per no baixar aquesta temporada. Considera que l'equip ha millorat amb Ferran Martín al capdavant, i ara és l'única cosa que li queda, aconseguir treure els resultats que calen.
Falta pues, no perdre per 1-0 ni 2-1, sinó pues, guanyar, no? I aquesta és el punt que ens falta. Queda molta lliga, però, hosti, cada vegada... Ara tenim dos partits seguits a casa, que són claus, que a veure si podem treure els dos partits, i això ja, pues, no sé, ja seria una altra cosa, no? Però costa. Estem en un moment molt difícil, però, bueno, nosaltres ho hem intentat, ho estem intentant, i farem el que sigui per intentar-ho. Tampoc juguem nosaltres, no? Vull dir que aquí pues, juguen ells i hi ha una miqueta de sort, una miqueta de tot, no? Bueno, esperem al final a veure com acaba.
El president creu que el canvi d'entrenador s'ha fet el més ràpid possible. Considera que aquest nou projecte caminarà i que s'aconseguirà sortir endavant. Queda molta lliga, però els resultats no han arribat. Per això es va optar pel canvi d'entrenador. Un canvi que feia molts anys que no passava al primer equip tan aviat, Aniceto Riera.
Sí, però bueno, és el que t'he dit abans. Nosaltres estem aquí per alguna cosa. La Junta pues, va decidir que tenien que fer això perquè la cosa anava molt malament. Ara no continua anant malament, però no tan malament com abans. I bueno, les decisions s'agafen i només s'equivoca el que fa algú. I en aquest cas, doncs, nosaltres ara hem fet això, creiem que ha sigut un millor i, bueno, i esperem al final a veure com acaba.
El president espera que la situació es reverteixi en els dos propers partits que juguen a casa i que seran claus per veure el futur de l'equip que lluita per mantenir-se en el grup quart de tercera catalana. En aquesta aturada també hem volgut saber què opina el coordinador del bàsquet Tiana. En aquest aspecte, Josep Maria Guzmán considera que l'equip ha començat molt bé la temporada, però que ha patit una davallada important. Creu que l'equip és nou i que encara té molt marge de millora des d'ara i fins que s'acabi la temporada.
Ha sigut un canvi bastant important. Per començar, hem fet un canvi d'entrenador i sobretot d'un grup de jugadors que ha portat molts anys aquí a Tiana, que bueno, jo crec que era necessari pel club fer un canvi important, perquè ja ho havíem donat tot pel club i necessitàvem una sàvia nova, gent amb il·lusió i bueno, hem estat tot l'estiu amb el Sunyol buscant jugadors per aconseguir això. He fet un equip que ha començat molt bé la Lliga, després ha tingut un baixón una mica important i bueno, l'última setmana vam guanyar a casa el líder, esperem que sigui un altre cop l'escopeta per tirar cap endavant.
En les mateixes línies de les declaracions també ha volgut destacar que els mals resultats venen donats per circumstàncies diverses, com la marxa de jugadors, els entrenaments sense optar a pista completa o el fet que per motius personals o laborals no es pugui entrenar com es voldria. En aquest aspecte, el coordinador explica que aquests factors condicionen i que en cap moment s'ha pensat en la destitució de l'entrenador del primer equip, Josep Maria Guzmán.
La feina que fa el Sunyol, no només amb aquest equip, sinó també porta el sub-21 i el que fa pel club. Anem a ser clars, si no som un club aquí que comencem a treure entrenadors, que destituïm entrenadors i les coses normalment, no? Nosaltres som un club de formació, que en aquest sènior doncs, bueno, anem fent un treball perquè els jugadors de Tiana i els que estan a la Pedrera doncs, puguin veure un equip on poder arribar-hi, i si comencem ja amb el tema de treure jugadors, treure entrenadors, no crec que sigui la manera de treballar del bàsquet Tiana.
Per poder revertir la situació, un parell de partits importants abans de les vacances i que esperen que serveixin de revulsiu. La secretaria tècnica, conjuntament amb Sunyol Costa, està treballant per la millora de la plantilla. Després de la marxa a tres jugadors, hi ha hagut una incorporació d'un pivot que ajudarà a apuntar al joc interior i es treballen noves incorporacions. Guzmán no dona la plantilla per tancada.
El que sempre passa en totes les lligues és que primer hi ha molts jugadors, siguin jugadors de dalt o jugadors d'altres categories, doncs que, bueno, o jugadors que es pensaven jugar més i ara juguen menys i volen baixar la categoria per ser jugadors importants. Jugadors que estan en una categoria per baix que veuen que els hi va molt surada la Lliga i volen competir a un nivell més alt. Aquests són els jugadors que el Tiana doncs, bueno, està parlant. Té dos o tres en cartera per parlar. Té que ha tingut diferents reunions al Sunyol. Segurament d'aquí a gener alguna cara nova tindrem.
El coordinador també creu que el futur anirà millor i demostra la seva plena confiança en Sunyol Costa i en la feina feta pels diversos membres del primer equip del bàsquet Tiana.
Els militants d'Esquerra Republicana escolliran el nou candidat per les municipals aquest cap de setmana. Els noms que hi ha damunt de la taula són els de Ricard Fabra i Xur Figueres. Dues nebodes de Francesca Bonmasson, amiga íntima de Lola Anglada, han cedit més de 10 pintures de l'artista a l'Ajuntament de Tiana. Les obres passaran a formar part del museu que està projectat al poble per un futur encara llunyà i que tindrà l'artista com a protagonista. El tianenc Abel Gel relatarà aquest dissabte a la tarda com ha estat la seva experiència d'ascendir al cim nepalí Merapic. Sergi Quevedo ha parlat amb ell i ens porta quatre pinzellades del que explicarà.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.